L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lleuri.
Molt bon vespre. Aquest cap de setmana s'acaba la capitalitat de la sardana de Calella. La ciutat afronta, doncs, els darrers dos dies ostentant aquest títol, just abans que agafi el relleu Mollerussa, que vindrà a buscar la bandera de la capitalitat a l'acte de traspàs. És una informació d'Oriol Leo.
Per començar, dissabte es fa a Calella l'assemblea de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. A les 4 de la tarda arribaran i se'ls ha organitzat una cercavila de benvinguda amb els bastoners de l'escola Salicru i la colla de geganters i grellers de Calella. A les 5 hi haurà animació infantil a la plaça Conrad Prat i començarà l'assemblea de l'entitat a la sala gran de la cooperativa L'Amistat. Un cop acabada la reunió, es desplaçaran a la sala amb columnes de la fàbrica Llobet Guri, on es farà el repartiment de premis del 2015 a les colles guanyadores en categories infantil, juvenil, adults, etc. En acabat hi haurà sopar a base de pa amb tomàquet i embotit i ball amb música en directe i un DJ. Algunes colles es queden a passar la nit al pavelló de la Muntanyeta per ser aquí l'endemà, diumenge, quan es faran els actes oficials i protocolaris de comiat a la capitalitat de la sardana Calella 2015. El diumenge començarà amb una xocolatada a la sala amb columnes de la fàbrica i a partir de les 12 és quan arrenquen els actes. El primer serà una audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Bisbal Jove. Els actes seguiran a la tarda a partir de les 6 a la sala Mozart de Calella. Hi haurà sardanes calellenques, parlaments, castells i un gran concert. Del primer dels concerts n'ha parlat el president de l'agrupació sardanista de Calella, Ramon Pedemonte.
Al ser capital de la sardana, els autors de Calella semblava que no hi eren els compositors de Calella i han volgut que hi siguin. Per tant, tocaran tres sardanes, l'emblema de capital de sardana de Calella, Calella capital de sardana, d'en Jordi Feliu, d'en Saires Calellens, d'en Jaume Castellà. Que en Jaume Castellà, si la gent se'n recorda, havia sigut el cantant de la Copla Moga durant bastants anys. I després la Font de la Guineu d'en Joaquim Sobirà. En Joaquim Sobirà, aquí a Calella el coneixíem com el de Campoli. No sé si la gent gran de la meva edat potser sí que se'n recorda, i dels més antics potser també.
En acabar aquestes tres peces es farà el traspàs de la bandera de Calella cap a Mollerussa i els maduixots de l'Alt Maresme alçaran un pilar mentre s'interpreta Sardanes a Mollerussa de Josep Capell. En acabat el traspàs de la bandera i els parlaments començarà l'espectacle Retrats d'un sentiment. Ramon Pedemonte ha explicat que les sardanes que s'interpretaran aboquen sentiments indescriptibles amb les paraules i que fan un recorregut històric des de les sardanes antigues fins a les més modernes.
Jo no l'he vist aquest espectacle, però jo sé que els que l'han vist i que d'allò és un espectacle que va des del començament de la sardana fins actual. I per llavors les sardanes que es toquen reflexen això, de que comencen amb una sardana molt antiga i van pujant a mica en mica fins a arribar a les sardanes modernes, que l'última és en Marc Timón i Barceló, que se'n diu Pleasa Don't Stop the Music, que això és en anglès. I encara que jo ho digui malament, perquè jo l'anglès no el sé, però vull dir que és des del començament fins ara la sardana, l'evolució que ha tingut.
Entre les sardanes també hi ha Els peus de la Verge de Conrad Saló, Juny de Juli Garreta i Calella Ciutat Pubilla de Jordi Molina. L'actor Marc Pujol condueix l'espectacle i la colla Violetes del Bosc fa la coreografia. Ramon Pedemonte ha destacat que l'entrada a l'acte de traspàs i el concert és lliure, però l'aforament de la sala Mozart és limitat i a més hi haurà un gruix important de cadires reservades per a l'organització i convidats.
Carpe Birrem és una proposta gastronòmica i festiva que oferirà la possibilitat de provar la producció de cervesa artesana que s'elabora en petits obradors de Catalunya. Arribarà a Calella el mes que ve, entre el divendres 25 i el diumenge 27 de març, al passeig de Manuel Puigvert, on també s'instal·laran food trucks amb productes de proximitat. L'organitza l'empresa moianesa Set Betes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella. Ho ha explicat Ausias Ballart en una entrevista al programa Bon Dia.
Hi haurà 14 expositors de cervesa artesana, 6 food trucks i una petita estructura que ens farà popa a la gallega. A partir d'aquí pivotaran diferents activitats que moltes conviuran al mateix temps i d'altres que bueno, que com començaran des del matí fins al vespre.
I participarà també l'establiment local Cervesa Mania, que portarà el Carpe Birrem, algunes marques de productes d'importació. A banda de l'espai gastronòmic i la fira de cervesa artesana, durant les dues jornades i mitja de festival es faran sessions de maridatge, tastos d'iniciació i també activitats pel públic infantil. Compartiran protagonisme amb la música, un altre element imprescindible de la cita.
Hi haurà un escenari que desfilaran conferències i bàsicament actuacions musicals. Et puc avançar que actuaran els Friki Electrònics, després el Fang Manchu,
sí.
Tenim una actuació de blues que es venen de Rubí, així de música electrònica, a més de bossa nova, ja es depèn de una mica de la franja horària. Sí.
Carpe Birrem s'inaugurarà el divendres 25 de març al migdia i funcionarà durant tot el cap de setmana d'11 del matí a 11 de la nit.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La policia local de Calella i els Mossos d'Esquadra estan treballant en un protocol d'actuació que permeti coordinar-se millor per fer front als robatoris que es produeixen en vinyes i barraques agràries de la ciutat. Les mesures passen per una major interacció, complicitat i coordinació amb els pagesos i propietaris rurals. Oriol Leo.
L'inspector en cap de la policia local, Joan Viladamat, ha explicat que les vinyes es vigilen amb patrulles tant durant el dia com també durant la nit i que es pot demostrar perquè tots els vehicles de la policia van controlats per GPS i es registren els seus llocs de pas i les hores. L'objectiu és prevenir robatoris i amb policia de paisà arribar a detenir els lladres.
Tenim aquest sistema de rutines de pas, llavors també estan fent vigilància de gent uniformada en patrulles uniformades com en gent sense uniformar, perquè vaig veure algun comentari d'algun propietari que deia home, no els veig gaire mai. Bueno, és que també, ja ho hem dit moltes vegades, passem molt amb gent sense uniformar, és a dir, amb vehicles, amb gent de paisà, perquè clar, el que ens interessaria i ens interessa, com ja alguna vegada ha succeït, és detenir doncs, aquesta gent que comet els robatoris, diríem. No només fer policia preventiva, és a dir, en quant a presència i dissuasió, sinó, a més, guanyar amb efectivitat i detenir aquesta gent, no? Que ja ho hem fet en alguna ocasió.
Joan Viladamat ha defensat l'actuació policial en tots els sentits a la zona agrària i ha afirmat que tots els agents coneixen perfectament el territori i ha desmentit queixes veïnals que afirmaven que els agents no coneixen els rials ni els camins i que per anar a algun lloc han de demanar al pagès que els esperi a l'entrada de la riera.
Això no és veritat, Vull dir, la veritat és que els agents de policia coneixen el territori perfectament. El que passa que moltes vegades hi ha dificultats de pas per alguns camins determinats, per com està la zona, i bueno, alguna vegada s'ha demanat amb algun veí doncs, que ens esperés, però no gaires vegades, molt poques, però és fals que els agents no coneguin el territori, se'l coneixen perfectament. No hem deixat d'atendre mai, absolutament mai, cap trucada. I a partir de la reunió d'ahir bueno, hem establert un pla de treball conjunt amb els Mossos per intentar ser més efectius, per intentar no solapar-se tant segons a quins horaris i intentar tenir una franja horària de vigilància més àmplia, no?, entre uns i altres.
Joan Viladamat ha comentat que els propietaris agraris i pagesos es van comprometre a adoptar mesures que facilitessin la tasca policial i espantessin els lladres, i la majoria d'ells encara no ho ha fet.
La passada reunió vam quedar també que es prendrien una sèrie de mesures per part seva que al dia d'avui doncs, no s'han pres, com per exemple posar algun sistema que pugui avisar el mòbil quan hi ha una intrusió o sigui, per fer més efectiu la nostra arribada, diríem, no? Intentar posar algun sistema que dissuadeixi una mica més, perquè és clar, entre que està en una zona doncs, més apartada, a la nit no hi ha llum, absolutament cap llum, els camins són camins de, bueno, són camins de sense asfaltar, evidentment, i alguns en un estat que no estan gaire bé, és difícil, no pots córrer. A més, moltes finques estan flanquejades, o sigui, estan voltades per canyers i verdisses i tal, que costa de veure des del propi camí. Tot plegat, bueno, complica, no? Vull dir, fa que la cosa sigui, hi ha moltes sortides i moltes entrades, complica la nostra feina. Per això demanem doncs, aquesta mica també de col·laboració i de plus per part dels propietaris de que posin algun element que ens permeti saber doncs, ben bé allà on t'ha saltat l'alarma, diríem.
Joan Viladamat ha afegit que la voluntat de la policia local i els Mossos és millorar la seguretat a la zona urbana i la rural i estan treballant estratègies que permetin guanyar en efectivitat i evitar els robatoris a zones agràries.
Gràcies, Oriol. Altres notícies en format breu. L'Ajuntament de Pineda ha adjudicat les obres de reforma de la plaça de Sant Pere Pescador a tocar de l'estació de Renfe de la població. S'hi renovarà el sauló i el mobiliari urbà, a més de retirar les peces metàl·liques que han provocat alguna caiguda dels vianants. Els treballs començaran en breu, atenent a les peticions que alguns veïns han fet arribar al consistori. La mare del pilot aranyenc mort l'estiu del 2012 en un accident d'aviació ha iniciat una recollida de signatures perquè l'Ajuntament d'Arenys de Mar dediqui una plaça al seu fill. Àlex Bueno, de 37 anys, va perdre la vida quan intentava aterrar a l'aeroport de La Bacolla, a Galícia, en tornat d'un operatiu de transplantament d'òrgans. El sinistre va tenir lloc enmig d'unes condicions de visibilitat adverses. També va morir el seu company pilot. Sofia Nilsson ha explicat a l'emissora municipal que la seva voluntat seria que Arenys de Mar li retés homenatge posant el seu nom a la plaça on jugava de petit. El passat mes de desembre, les dues víctimes van rebre la medalla Comenda de l'Ordre Civil, una condecoració a títol pòstum atorgada pel govern espanyol. I el desplegament de la tecnologia 4G a Sant Pol de Mar està provocant interferències en la recepció dels canals de TDT. Així ho ha informat el Ministeri d'Indústria, el consistori santpolenc, que ha emès un avís públic en què explica que la banda de freqüència que s'utilitza per la implantació del 4G és la que anteriorment cobria la senyal de televisió digital terrestre. En la nota s'explica que s'ha habilitat un telèfon d'atenció gratuït i també la web llega800.es, on es pot demanar informació i sol·licitar, en tot cas, que se solucioni l'afectació. I ara els esports. Proves d'orientació, tresc, caiac, bicicleta de muntanya i tir amb arc són les disciplines que combina el raid d'aventura que es farà a Calella el pròxim dissabte 19 de març amb un recorregut diferent per cadascuna de les categories de la competició que forma part del circuit del Campionat de Catalunya. Les modalitats elit i aventura tindran una durada aproximada de 10 hores i mitja per un traçat de 70 i 50 quilòmetres respectivament que inclouen totes les disciplines. La iniciació consta d'un recorregut de 30 quilòmetres que es calcula es podrà completar en un termini de 5 hores. L'organització facilitarà els caiacs i també el material de ràpel. S'incorporen com a novetat dues altres modalitats amb les quals es vol fomentar l'afició als raids d'aventura, una prova de BTT amb orientació que discorrerà pel mateix circuit que completaran els elit, de 40 quilòmetres de distància i amb un desnivell positiu de 1.750 metres. S'hi haurà de participar en equips de dos o tres persones, ho ha explicat Carles Sánchez.
Qui només vulgui fer la BTT podrà vindre i disfrutar només del circuit que tenim per la BTT, però amb la característica de que podran fer servir un GPS i no serà només tant orientació. Nosaltres els hi facilitem el track del circuit i hauran de seguir amb el GPS el track i els hi donarem un mapa al costat. I així els hi podem fomentar també l'orientació, però des d'una vessant més esportiva i més divertit.
I finalment, i pensada pel públic familiar, a les 11 del matí es farà una prova d'orientació específica de 4 quilòmetres de distància. En començar, els participants rebran indicacions sobre com s'ha de llegir un mapa o la millor manera d'escollir un recorregut. L'inici de les proves es farà de forma escalonada a partir de 8:15 del matí. Carles Sánchez ha animat a tots els cadallencs a veure'n la sortida, però també a introduir-se en el món dels raids d'aventura.
Estem notant a poc un increment d'aquest esport, a poc a poc. També reconeixem que necessites molt de material, l'orientació és un pèl difícil al principi, però animo tothom a que es apunti a una iniciació, que provi 5 horetes, que tocarà mar, tocarà muntanya, tocarà bicicleta, i algú que li agradi l'aventura disfrutarà molt.
Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar online a través de la pàgina web de la competició. Els preus van dels 30 euros per les modalitats elit i aventura, 25 euros per la iniciació i 10 euros en el cas de la prova BTT amb orientació. El preu per persona per seguir el circuit d'orientació serà de 5 euros. El termini d'inscripcions anticipades acaba el 12 de març. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors, que acabin de passar un molt bon dijous. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.